encetem la setmana amb opinions. I com sempre ho fem amb l'Antoni Puig. Bon dia.
Des de Roda de Barà, amb aquest dia tan lluent, bon dia a tots.
Lourdes Auquer, bon dia.
Hola, bon dia.
I Octavi Formatxer, bon dia.
Bon dia a tothom.
Com esteu?
Molt bé, molt bé.
De moment estem aquí encara. Doncs... Això que no és poc, eh?
Això és el que compta.
Virtualment, però hi som, eh? T'asseguro que hi som, que no és un robot virtual el que parla, som nosaltres, eh?
Molt bé, molt bé.
Que arribi Nadal, no?
Sí.
Doncs no podem comptar avui amb la Christine Merlier, que no ens pot acompanyar, esperem que la setmana vinent ja li puguem veure la cara i escoltar la veu. Però vaja, parlem de temes actuals com fem normalment i hem entrat avui precisament en la fase 1 de la segona desescalada, perquè recordem que ja en vam fer una. Què suposa aquesta segona desescalada? Doncs després d'un tira i afluixa, podríem dir, al final els restaurants i bars han aconseguit el que volien, no el 100% del que volien, però sí que almenys podran donar sopars, que era doncs un dels temes que la Generalitat en principi havia dit que no, que s'havia de seguir restringint aquest horari. L'horari està restringit de 6 del matí a 9:45 de la nit en els bars i restaurants, però aquest doncs és un dels punts, podem dir, més important d'aquesta desescalada. Us dona la sensació a vosaltres que s'improvisa molt, o només a mi?
No, total. Total.
Sí, s'improvisa molt. Jo penso que hi ha aquest estira i afluixa entre l'economia i la sanitat. De fet, els responsables de sanitat diuen que ells ho entenen, no? Que ells voldrien que hi hagués encara més restriccions o que les restriccions s'allarguessin una mica més per acabar de matar el tema. Però entenen que, clar, que la gent doncs, ha de treballar i l'economia no es pot enfonsar i que s'ha de buscar un equilibri i ells són els primers que... El que passa que a ells els hi fa molta por de que es col·lapsin els hospitals, perquè el personal sanitari, que per altra banda està deixant-hi la pell, doncs tenen por de que peti, no? Que, vull dir, aquest és el gran problema, no? Perquè és que les dades són favorables, diuen que hi ha menys contagis i els índexs de reproducció baixen i no sé què, però els ingressos a l'hospital no baixen i les UCIs segueixen plenes i això és la por que els hi fa, no? Però vaja, s'ha de provar a veure què passa, no? Vull dir, ara tothom compta que amb aquesta obertura a partir d'avui doncs augmentaran els casos, això ja ho saben, però bueno, a veure, si no són gaires, si val la pena o no val la pena, bueno, això és buscar l'equilibri entre una cosa i l'altra, no?
Qui haurà d'ingressar a la UBI aviat serà la ministra d'Hisenda, perquè ara amb els pressupostos aprovats, imagineu-vos el paper d'aquesta pobra dona, que la recaudació li ha baixat en picat, tothom sap que les grans empreses a Espanya pràcticament tributen el mínim possible, la tributació es basava en la classe mitja, que ja no existeix, i tots els autònoms i empresa petita i mitja, i després els jubilats cotitzem Hisenda, però amb el que ha caigut la facturació del sector terciari, que és turisme, hostaleria i a més, els números d'Espanya no poden quadrar de cap manera. El dèficit que tindrem serà galopant l'any que ve. És que és impossible. Si tu gastes i no recaudes, te'n vas a la quebra segur, eh?
Clar. El problema és que aquest dèficit ja hi era abans de la pandèmia, ja hi havia aquest dèficit, no? Però no solament això, sinó també el dèficit de la sanitat i el dèficit d'educació, i hi havia dèficit de tot, i ara ens ha enganxat la pandèmia, perquè això ha multiplicat el problema.
Són els bancs comunicants. Per una banda, no es recauda, no entren diners a les arques d'Hisenda, i per l'altra banda, les prestacions socials de l'atur, ERES, i després les jubilacions anticipades fan que el passiu, diguéssim, es dispari. No sé, Espanya, no sé quin porvint de té. No oblidem mai que són parts de la Comunitat Europea. Fins ara és econòmica. La política social i de la Comunitat Europea encara està per veure. I la fusió entre tots els estats tampoc no hi és. L'únic lligam que tenim nosaltres és econòmic. I Espanya, com a part d'una economia, el que és un forat. A veure,
creieu que aquesta mesura serà suficient perquè els bars i restaurants reflotin una mica?
Els cobren. Els que puguin
els que
obrir.
Puguin no? obrir els que puguin obrir, exacte.
Penseu una cosa, els dinars d'empresa i tot això s'ha acabat. Els restaurants bons són restaurants que fan carta. I aquests, normalment, quan treballen, si no hi ha món de negocis al migdia, quan treballen és amb els sopars de nit, els grans restaurants. Aquests no obriran, no poden obrir. I, a més, no els hi sortirà rentable. Els restaurants que obriran són els de menú.
Sí, però saps què passa?
La gent que ha perdut la feina tampoc està per anar a dinar de menú. Llavors, ja. La ciutat és molt lletja, eh? Molt... Bé, nosaltres vam contribuir. El dijous mateix que van saber-ho ja vam reservar taula per dinar avui a un dels bons restaurants que tenim a Roda de Barà. Hem d'ajudar-los.
No, i tant, i tant.
Però són restaurants de migdia, no són restaurants. Diguéssim, els restaurants de classe alta són restaurants de sopars bons i cars.
Clar.
Sí, però hi ha una part de restaurants que es dediquen al turisme. Per exemple, tots els restaurants de Cambrils, del Serrallo, bueno, sí. Dic aquesta zona, però podríem dir de la zona olímpica, etc., que són llocs que la gent hi va els diumenges, no? Llavors, si hi ha un confinament municipal els caps de setmana, ja em diràs tu qui va a Cambrils a dinar. I a Cambrils, els restaurants de Cambrils, el dia que feien una mica l'agost, era el dissabte i el diumenge, que és el dia que omplien les terrasses.
Però clar, si amb això del confinament... del cap de setmana és el que dèiem. Algú que visqui a Barcelona ho té molt fàcil perquè ho té tot a l'abast. Però les persones que vivim en pobles que hi ha menys casos de contagis que en una ciutat, recordem-ho també, som els que patim les conseqüències de tot això. No sé quina lògica té, però sincerament no ho acabo d'entendre. Com tampoc amb el tema de les sales de concert, no? Que primer van dir que no i després que sí. No sé, no es pot improvisar d'aquesta forma, no? No es pot jugar amb tanta gent.
No es pot jugar.
No sé. Jo... Per què
no?
El pitjor és que primer diuen que sí i després tanquen.
No? Els llocs comercials es van manifestar el divendres amb espelmes, com si fos un enterro, perquè no els deixen obrir.
Els centres comercials, no?
Els centres comercials, sí. I una noia de... Jo tinc 3 botigues, llavors jo tinc personal al meu càrrec que no puc mantenir. Bueno, si deixen obrir els bars perquè no ens deixen obrir a nosaltres. O sigui, és que veus coses que no... Jo estic amb tu, Sònia. És que improvisen... No se sap, d'un dia per l'altre. És que no es pot fer res, no...
Bueno, ells responen a la pressió. El que pressiona, doncs, li obren l'aixeta. És això. I el que no diu res, o el que diu menys, o més fluix, doncs mira, aquest s'aguanta, no?
Bueno, la plaça de Sant Jaume hem de canviar el paviment aviat, perquè amb tanta manifestació es comença a gastar ja, eh? Aquesta
setmana, ja. Si
un darrere, que el que ha passat a la plaça Sant Jaume, que ha fet tot Catalunya, perquè han actuat col·lectius de tot arreu, cada dia hi ha una manifestació de caire diferent.
Sí, allà...
De la façana de la Generalitat fins manifestacions de taxistes, d'hostaleria, de tot, cada dia n'hi ha una.
Sí, cada dia.
I la gent s'enfila per les parets i és lògic, eh?
Vinga, en tot cas recordem que es manté la prohibició d'entrar i sortir de Catalunya, que el toc de queda segueix estant vigent a les 10 de la nit, i també les restriccions de mobilitat al cap de setmana. Tampoc podem sortir des de divendres a les 6 del matí fins dilluns a les 6 del matí. De moment es manté això.
Diuen que potser a partir del dilluns que ve està estudiant la possibilitat de que el confinament municipal sigui comarcal, a la comarca. Bueno, vol dir que podrem anar a dinar a Cambrils.
D'acord. Alguna cosa guanyarem.
Els de Barcelona no.
No, els de Barcelona no. Per cert, ahir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en conferència de premsa, va explicar el pla únic que hi haurà de vacunació. Segons diu, al febrer ja estarà la vacuna i que hi hauran 13.000 punts per vacunar a tota Espanya. Què en penseu d'aquesta vacuna?
Si ho diu el Sánchez, això és segur.
Sí.
Ens tocarà a tots o només n'hi ha per sorteig, això?
Serà com els autònoms, no? Que tocarà per sorteig només, no? No
sé. I si no, vols veure, que... has de pagar perquè et posin a la cua, no? Aquí hi ha, hi ha uns negocis subterranis sí. De, sí. Des de que et donguin cita pel carnet d'identitat fins per una inscripció a l'INEM. Has de pagar perquè et donin
sí, nom. Ja està una picaresca, eh?
Aquí també hauràs de pagar perquè et punin. Sí, sí, incentius.
El senyor Sánchez ja estem acostumats a que les coses que diu després resulta que, bueno, quan passa el temps o ningú se'n recorda o... Bueno, jo la veritat és que fer previsions per d'aquí 2 mesos o 3 mesos o una cosa que si estem... no sabem què farem demà encara o què farem aquest dilluns que ve. Clar. I volem saber encara que si el mes de gener, que això no sé quan falta moltíssim encara pel mes de gener.
Oh, no tant, no tant. Falten 2 mesos, eh? Són 2 mesos. Sí. Menys de 2 mesos.
Però això és una eternitat. Com es veu que estàs... Que grans, això és una eternitat per nosaltres, eh?
Sí, home, Octavi, com es veu que estàs jubilat, eh? Jo me'n recordo, quan estàvem actiu, a la que tornàvem de vacances al mes de setembre, literalment l'any se't tirava a sobre. Sí. El que era pels pressupostos. I des de setembre fins a desembre, que s'havien de presentar, és que no tenies temps. Es comprimia el temps de la segona part de l'any. Ja
per cert, recordem també que van dir que es farien tests d'antígens, que d'això, doncs, s'ha volatilitzat.
Però, està gravat, oi?
S'ha volatilitzat el tema.
Aquí,
i ara, l'últim que va dir el conseller va ser que, o no sé si és ben bé l'últim que va dir, però que es farien, ens autoferíem la prova del PCR. O sigui, aniríem a la farmàcia a buscar un kit... Sí, i tu mateix a casa et faries la prova. Però, clar, dius, a veure, estem veient com ho fan els professionals. Jo és una cosa que segueixo sense acabar-la d'entendre, us dic la veritat. Com la fan els professionals, i resulta que ens diu aquest bon senyor que no patim perquè l'hisop només es posa 2 centímetres dins del nas.
2 centímetres. Sí.
Llavors, a la gent que li han fet, què era? No diré la paraula que vaig posar per les xarxes, però vaja.
Si diu que arriba fins a dalt.
Sí, és clar.
Llavors, si a la gent li posen fins gairebé el cervell i ara tu agafaràs i et faràs la prova només 2 centímetres i punt, què passa aquí? Jo és una cosa que no entenc. No tinc ni idea del tema, però no ho entenc. No ho sé. Algun especialista que m'ho expliqués.
Igual és que han comprat molts tests d'aquests i els han de gastar.
Sí, i llavors ja n'hi ha prou, però llavors és efectiu. Si et fas tu la prova i només el poses 2 centímetres, és efectiu?
No.
No ho sabem. Si no, home, no, en teoria sí, no?
Aquest test falla molt. Aquest test falla molt. Mira els jugadors de futbol que els hi fan dos, tres tests fins que troben un que els hi convé per poder jugar. Per exemple, al Cristiano Ronaldo li van fer 3 o 4 tests de PCR fins que al final li va sortir un que el va permetre jugar.
Doncs no sé, es veu que això, que cridaran a qui vulgui fer-s'ho, t'enviaran a casa una carta o el que sigui, si vols fer-t'ho de forma voluntària, doncs tu vas a la farmàcia, t'agafes el teu kit, et fas la prova a casa teva, ho tornes a portar a la farmàcia i en 24 hores ho tens penjat al CatSalut. A la meva salut.
T'has descuidat una cosa. Vas a la farmàcia, el pagues i te l'emportes.
No, em sembla que no, eh? Em sembla que no, eh?
No.
Jo diria que no, que la prova...
Jo sóc una mica...
N'han comprat i s'han de gastar.
Jo sóc una mica incrèdul amb el tema d'això, d'aquests tests, perquè jo totes les persones que conec que els hi han fet el test i han sortit positives no han tingut cap símptoma. Jo conec diverses persones que els hi han fet i han sortit positives. I ells diuen que no s'han enterat de res, no han tingut cap símptoma ni res.
Perquè són asimptomàtiques,
doncs,
no?
Ja, mira... Doncs,
aquest és el gran problema, que són asimptomàtics.
Sí,
i
moltes
persones no tenen compte que té el coronavirus fins que l'ha contagiat els altres. Mm. Aquest és el gran drama d'aquesta epidèmia.
Sí, jo és que no sé si funciona això. Això del 70% i el 94% i totes aquestes coses, no sé, clar, tu diràs... No, és que el 94% és efectiu. Per tu resulta que ets del 6% que faltava fins al 100%. Bé, no sé, jo sóc una mica incrèdul amb això i em sembla que encara estem una mica a les beceroles i que fins i tot a la comunitat científica no... Encara no hi ha moltes coses que no se saben.
Vacunes, Octavi. Primer van anunciar la russa, després va sortir la de l'americana, la de Pfizer, la que és que té unes condicions de conservació tan baix, tan dures, eh? Immediatament els gats es van enriquir, a la bossa va pujar, que és el que es pretenia. Després va sortir la de Moderna, que es veu que és la més normal de totes, eh? I ara han tornat a repescar l'anglesa, la d'AstraZeneca,
la d'Oxford,
que va bé per jubilar, per les persones de la tercera edat, els hi millora la immunitat. Bé, mira, les quatre van bé. Les quatre van bé. Mira,
escollim la que vulguem, escollim, no? Llavors...
No, és que n'hi haurà vàries, això es veu que està molt clar ja, perquè és que una sola no podria donar l'abast a tot el món, i n'hi haurà vàries. Ara hi ha aquesta d'Oxford, però aquesta diuen, pobrets, només el 70% d'efectivitat. Bueno, però bueno...
La de la grip...
Si ens hem de posar la d'Oxford, ens la posarem, mira què hi farem, a veure si som...
La de la grip que ens posem tots té un 50% d'efectivitat.
El 50, o sigui que igual et toca que no, sí.
El que els experts es veu que es diguen com és possible que en tan poc temps hagin aconseguit una vacuna que dona el 95% d'efectivitat. Això també és una altra maniobra de publicitat. És a dir, no sé, s'ha de provar, aquestes coses s'han de provar.
L'endemà ja surt un altre que diu nosaltres els 95, no, el 97%.
Sí, sí.
Bueno,
vinga, en tot cas, us vacuneu i si us va bé, ja ho provaré jo també. Fem-ho així.
Un dels debats és si això serà obligatori o no.
No, van dir que no.
Si
van descartar,
pot ser obligatori o no.
Van descartar que fos obligatori.
Però pensa que si és pel bé de tothom... Potser hauria de ser, perquè és que si no es vacuna un 70% de la població, aquesta vacuna diuen que no serà efectiva.
Bé, però jo penso que molta gent sí que es voldrà vacunar.
Ja, però a veure, que ja, quan tu vas per la carretera saps que la limitació és 120 per hora.
Sí, però és un altre, si és un altre cas, és un altre cas. Això ja recau sobre la teva persona. No poden obligar a posar-te una vacuna, Octavi.
Cada cas és diferent. Mira, jo no tinc cap problema en vacunar-me.
No, és el mateix, no? És pel bé comú, el bé de tothom, no?
Sí, però no. No poden fer.
No tinc cap problema en vacunar-me.
Això no és constitucional.
Perdre hores de temps fent cua, això no penso fer-ho. Jo em vacunaré. Em vacunaré quan vagi al CAP i em vacunin, puc demanar cita si vols un dia abans o dos dies abans, però fer cua a les 7 del matí com ha fet la meva germana per vacunar-se de la grip perquè li donguin un número i vacunar-se al migdia, jo això no ho faig, tu, escolta'm.
No, tu no ho facis.
Les epidèmies de mascareta baixaran, imagino jo.
Esperem. Sí. Vinga, anem amb altres temes, que si no se'ns tira el temps a sobre. S'ha fet també aquest cap de setmana el Gran Recapte, aquest any amb un format virtual, molt diferent al que estàvem habituats, i també el que s'ha recaptat es calcula que és un 45-50% respecte al de l'any passat. Per tant, no ha funcionat aquest format, podem dir, no?
No, és que jo vaig ser voluntària a l'Aldi el divendres i tenies que picar molta pedra. La gent completament desconfiada i, bueno, algunes carades que els voluntaris, repeteixo, no tenim cap culpa i, bueno, et fotien unes carades que anaven als cèntims, que s'havien pensat, bueno, una cosa que deies, bueno, escolti, si és voluntari no cal, no li han posat una pistola al pit, no? Vull dir, una cosa molt, molt freda, la gent, molt freda.
És que a Catalunya, sobretot, veieu que les coses funcionen quan hi ha voluntaris i els voluntaris s'apliquen des dels Jocs Olímpics fins al que el recapta. Quan hi ha treball de voluntariat, fins i tot està per organitzar manifestacions, les coses han funcionat.
Jo que hi vaig estar, jo crec que la gent et buscava la caixa dels aliments, no? I et deia, no, però jo, a mi m'havien, per exemple, a l'Aldi, cada súper ha tingut una manera de fer. A l'Aldi no va voler cap aliment. En cap moment ens va deixar agafar cap aliment. Ells tenien... un escrit on posava que hi havia els vales que tenien que passar per caixa i això és el que explicàvem a l'entrar, no? Però encara venia algú, sobretot persones grans, perquè els joves de seguida se n'enteren i ja passava. Sí, sí, sí. La gent gran va costar molt perquè encara en venien amb ampolles d'oli i jo li deia, no, és que no podem acceptar això, saps? Vull dir, quan li explicaves allò dels vales, es feien un liu, vull dir, te'ls donaven a tu i deien, no, no, si és que ha de passar per caixa, vull dir, jo trobo que va ser el divendres, potser el dissabte la gent ja estava més enterada, però el divendres va ser molt dur, perquè no s'enteraven i ja et dic, moltes carades, moltes, no sé, jo la veritat ho vaig pensar, aquest any no serà tan fàcil recollir, eh?
No.
Passa que en un país que estem...
Podem també la maratona funciona, eh?
Sí.
Passa que en un país que estem bastant acostumats a la corrupció, per desgràcia, sí, tot el que són diners sempre hi ha com una mena de malfiança, sí, de la gent. No? Diuen, aviam, aquests diners... bueno, ja, en canvi, si portes un paquet d'arròs o un paquet de macarrons, escolta, sí, saps que això difícilment... Però els diners, dius, bueno, això no sé on anirà.
Sí.
Sí, sí. I a més, una altra cosa que a mi m'ha fet pensar una mica és com poden comparar la recaptació de l'any passat amb la d'aquest any? Perquè és que l'any passat en cap moment es va quantificar el valor de lo que la gent donava. O sigui, si vosaltres recordeu, sempre es parlava de tones, tones d'aliments. Quantes tones? Sí. 6 tones, 12 tones, no sé què, bueno, tones, però mai es va calcular el preu de lo que valia cada cosa. I aquest any és amb diners, per tant, com pots comparar les tones amb els diners? Jo no sé com han fet el càlcul, però a mi resulta molt difícil saber quin càlcul és aquest, eh?
En realitat es pot fer una abstracció, i calcular el preu de la tona, diguéssim, i fer números aproximats. Això al món de l'empresa...
Impossible, Antoni, impossible. Impossible, perquè sí que és veritat que un quilo d'arròs o un quilo de llet més o menys pot valdre més o menys el mateix, però si dones penyals d'aquests de la canalla que pesen molt poc però que valen molt, o coses, jo què sé, articles de neteja, coses que...
Sí, però no jo em refereixo que l'any passat duria ser bastant homogeni el que es recollia. Llegum, arròs, oli...
No, perquè és molt variat. També hi ha articles de neteja, d'higiene...
Sí.
No ho sé, jo no sé tampoc com ho calculen, eh?
És molt difícil calcular el valor, perquè mai es va dir el valor del que recaptava els altres anys. Sempre es parlava de quilos, de tones, i llavors aquest any és amb diners, que si tu vols és molt més fàcil de fer la comparativa, però comparar-ho amb els anys anteriors, en els quals no es quantificava, a mi em resulta molt difícil.
Des del punt de vista matemàtic tens tota la raó del món, però normalment es fan avaluacions, eh?
Bueno, són apreciacions i tal, però clar, si és un 40% o si és un 60% o si és un 30%, no crec que es pugui saber. I sobretot a l'endemà encara menys, eh?
Però això és el mateix que els pressupostos de l'Estat. Tu ja veuràs que és molt difícil elaborar-los perquè es poden disparar durant l'any les partides per una banda o per l'altra. Però al final, si hi ha voluntat, s'ajusta. I això passa, ja dic, passa també a l'empresa privada, vull dir que et diuen el pressupost, molt bé, què vendràs d'això fins al mes de desembre? És una mica aventura.
Vinga, companys, que tenim molts temes, tenim més temes i si no, si ens trebanquem amunt, ja malament. En tot cas, recordem que el Gran Recapte es pot participar encara de forma online fins al dia 16, per tant, doncs, animem a tothom que ho faci. Vinga, parlem també del que va succeir al Passeig de Sant Joan de Barcelona, on doncs, un sense sostre va patir una ferida d'arma per part d'un policia. I doncs això, el cas s'està investigant. Segons Arrels, aquest sense sostre no havia donat mai mostres de ser violent ni problemàtic, no feia massa temps tampoc que vivia a Barcelona, però doncs, el tema està en mans d'investigació de Mossos i també interna per part de la Guàrdia Municipal.
Era un
ganivet, no? Ganivet.
Sí,
portava un ganivet, no?
Hi ha imatges, eh? Està tot gravat, eh? Està tot gravat, eh? I probablement poden haver gravacions de mòbils per una banda de gent privada, però la policia també té l'obligació de gravar les intervencions. Fins i tot el 1 d'octubre la pròpia policia tenia gravacions internes de lo que estava passant. No s'han vist mai aquestes
pel·lícules. Però què va passar? Que es va posar violent aquest noi?
Sí, segons la policia, sí.
Va atacar amb el gabinet de la policia, crec, eh?
Home, és també és molt raro que un policia municipal, perquè era policia guàrdia urbana, han d'anar armats perquè hi ha perill, no? Però no és un cas freqüent que la guàrdia urbana tregui la pistola i dispari. No és normal, això són els Estats Units.
Sí, el problema és que veiem, estem tan esbarats amb les imatges que ens arriben dels Estats Units i d'altres llocs, i sobretot a França. Sobretot a França és que posa la pell de gallina quan veus que hi ha un tio que comença a tallar el coll a la gent. Clar, això suposo que et condiciona molt. Per nosaltres ara és molt fàcil criticar tiro passat ja, si el policia va actuar correctament o no, tal, bueno, molt bé. Però quan et trobes allà i has de reaccionar, clar, dius, escolta, aquest tio, a veure qui és aquest, i no saps qui és, bueno, tens d'actuar, tens de fer alguna cosa,
Clar. Què hauria passat si aquest realment amb el ganivet, si el policia no hagués disparat, li hagués clavat una gabinetada? Què hauria passat?
Clar. Llavors estaríem lamentant una desgràcia, una mort.
Recordeu que fa uns 20 anys va haver aquell atemptat un atemptat d'ETA que buscaven en Luis de l'Olmo, la Diagonal, i qui va morir...
No ens anem de tema, Antoni, centrem-nos en el tema, que si no hem d'anar acabant.
Bueno, és un cas que no es resoldrà.
Bé, en tot cas s'està investigant, en tot cas s'ha aixecat polèmica, la polèmica està servida, i també doncs, de l'Ajuntament de Barcelona, que tampoc ha parlat molt sobre el tema. També doncs, es retreu una mica això, no? Que no s'hagi parlat. I llavors hi ha també qui deia a les xarxes que si hagués sigut negre, doncs segurament la gent l'hagués recolzat en aquest sense sostre. També doncs, és un altre tema que ens hem de plantejar, no? Que també és veritat. Vaja, anem a les manifestacions contra la llei CELA, que déu-n'hi-do també com està el tema, no?
A Catalunya no hi ha hagut manifestacions?
No, a Catalunya no.
Però si és l'únic lloc que ens afecta? És l'únic lloc que afecta aquesta llei?
No, home, l'únic no.
Home, qui s'hauria de manifestar en realitat són els que estan en contra a Catalunya. Però que es manifestin a Madrid ho trobo exòtic, sincerament.
Sí, a veure...
A Catalunya podies entendre que hi ha una part de la població que vol que la llengua vehicular sigui el castellà i se senten defraudats i surten al carrer a manifestar-se. Ho trobo lògic que passés. Però a Madrid o al País Basc, no, País Basc tampoc, a València i a altres ciutats que no els afecta per res, perquè ja tenen l'ensenyança en castellà com llengua vehicular.
No, però no només se suposa això, eh?
Està transferida a les comunitats, que no se n'han enterat encara, que ja això és un estat de l'autonomia. Que els importa ells el que passi a Catalunya.
Jo el que veix és que...
Però no només és això, Antoni, no només és això. Què dius tu de la llengua? Aviam.
No, jo el que veig és que aquí ens estem queixant de que el Donald Trump, per exemple, i ara no me'n vaig del tema, Sònia, penso que és el mateix. El Donald Trump no accepta els resultats d'unes eleccions perquè diu que és un frau, que són il·legals, tal i qual. Bueno, doncs aquí tens els senyors del PP que s'acabava d'aprovar una llei dintre del Congrés de Diputats i ja estaven a fora amb el seu xiringuito agafant firmes dient que aquesta llei que s'havia aprovat que no és correcta i que és il·legal. No veieu que és el mateix cas? És no acceptar les lleis democràtiques, no? Vull dir, s'acabava d'aprovar la llei a dintre i a fora al carrer, davant mateix, allà davant dels lleons, ja tenies el xiringuito del PP agafant firmes que, d'alguna manera, és una cosa que ja ens recorda molt el que va passar amb l'Estatut de Catalunya, que l'endemà d'aprovar per referèndum a Catalunya el nostre Estatut, resulta que els senyors del PP, amb el senyor Rajoy al davant, ja estaven amb els seus xiringuitos per tot Espanya recollint firmes contra l'Estatut. Això és una mica anar en contra de les lleis de la democràcia, no?
Octavi, quan es va aprovar la llei Wert, si recordeu, tothom, sobretot a Catalunya, tothom es va protestar perquè era una intrusió total al sistema d'ensenyament de Catalunya, el de la immersió lingüística. I la llei Wert ha estat en vigor fins que se la va carregar el Sánchez, ara. Per tant, el senyor Casado està parlant d'una cosa que ja ha passat. Ells la van imposar a la força. La població va protestar i no se li ha fet ni punyetero cas. Ara què? Ara protesta ell? Aquest tampoc
no sap. Diu que aniran als tribunals perquè bueno, ja saben el tractament que es dona als tribunals a les coses que proposen.
El que ha de fer és guanyar les eleccions. El que ha de fer és guanyar les eleccions. Ja està.
Bueno, clar, pues, per això és igual que el Donald Trump, també ha de guanyar, però com que no guanya, resulta que busquen altres camins. Bueno,
quantes lleis d'educació hem tingut en els últims anys?
Sí, clar.
Vinga, en tot cas, la llei CELA contempla diferents punts que no podem detallar ara perquè hem d'acabar, però també doncs, el que comentàveu del senyor Trump doncs, ja pot anar fent les maletes, no?
Esperem, esperem.
Bueno, esperem que... Bueno, ell...
Esperem, eh?
Els hi costarà de treure'l d'allà del despatx.
Els hi costarà,
eh?
Els hi costarà.
Arrencar-lo d'allà costarà una mica, eh? No. Jo crec que està enganxat bueno. En tornillos d'allà. Eh?
S'ha sortit, sortit des que vam fer nosaltres el darrer programa, però es veu que el senyor Trump estava disposat a començar una guerra amb Iran. El van frenar en extremis, eh?
I de què no és capaç? De què no és capaç aquest senyor? Ah,
afortunadament, ell pot tindre el maletí nuclear, però els militars i l'exèrcit i altres forces econòmiques són les que pesen als Estats Units, però la seva intenció era començar un conflicte amb Iran, eh?
En fi, deixem-ho aquí. Tornem el proper dilluns, d'acord?
Tornem amb més notícies.
Que passeu molt bona setmana. Adéu.
Igualment.
Igualment per tothom.